4 minuts ens situem a un quart de 6 de la tarda i aquesta primera setmana, cada dia, estem d'estrena, podem dir-ho així. Avui és el torn del nostre espai de ciència i per això contem amb un bon amic i col·laborador de la casa. És l'astrofísic, físic quàntic i divulgador científic en Joan Anton Català. Com estàs? Bona
tarda. Molt bé, Mercè, bona tarda.
Ens costa dir-ho de bona tarda.
Sí, bueno, encara tenim una mica, no?
El déjà vu,
sí,
no?
Exacte.
Del matí, d'aquest bon dia. En Joan Anton, de fet, si ens vau seguir la temporada passada, és també comissari de l'any Oró, declarat oficialment per part de la Generalitat de Catalunya per commemorar el centenari del naixement d'aquest gran científic català. De fet, crec que per començar, jo et demanaria, Joan Anton, primer cop, com anar a l'estiu, que és que no, ni t'ho he demanat.
Quin estiu? No, no, bé.
Estiu inexistent, no? Sí, has pogut descansar una mica?
Una miqueta. A veure, la veritat és que no gaire. L'any Joan Oró dona molta feina, afortunadament, perquè això passa un cop a la vida, el centenari del naixement de Joan Oró, la celebració, i la veritat és que pocs dies he pogut descansar, alguns sí que ho he fet,
Bé, doncs alguns dies t'ho mereixies,
Gràcies, Mercè, gràcies.
Suposo que més endavant, quan acabi l'any Oró, no, que tindràs més temps, Joan Anton, t'agafaràs...
No ho sé, sempre m'embolico, m'acabo embolicant.
Segura t'emboliques. Explica'ns una mica, a veure, aquelles activitats que esteu duent a terme en aquest any Oró.
Recordem que això és la celebració del centenari del naixement de Joan Oró, el gran bioquímic català que va anar a Houston i va fer grans descobriments sobre l'origen de la història de la vida. La Generalitat va declarar oficialment aquest any com any Joan Oró. Fem moltes activitats, encara fem conferències, fem produccions audiovisuals, un documental de televisió, estem fent publicació de llibres, estem fent material educatiu, és a dir, molta cosa, i ara arriba l'exposició, una exposició de format gran a uns 280 metres quadrats que inaugurem, atenció, a Lleida el 15 de setembre, és a dir, d'aquí a res, 15 de setembre a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és de la Diputació de Lleida, que ens cedeix a l'espai. Estem molt agraïts en aquesta sessió que ens fa de l'espai, i allà inaugurem oficialment aquesta conferència, que ja et dic que és molt bonica perquè fa un recorregut històric sobre la figura, l'obra científica, però també la persona de Joan Oró. Hi ha molt de contingut audiovisual, hi ha fins i tot jocs interactius perquè tothom puguem jugar i puguem aprendre cosetes d'això que anomenem l'origen de la vida i coses relacionades. En fi, penso que serà una exposició molt ben rebuda, espero.
Doncs ja ho sabeu, aquest 15 de setembre, aquesta exposició que s'inaugura a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida, dedicada doncs, a l'any Oró. Ja aniré demanant més detalls.
Molt bé, Mercè, perfecte.
Però avui en Joan Anton Català, aquí al Fabricació Pròpia, ens vol parlar de les pluges, que tanta falta ens fan encara, però de les pluges en altres mons. Sobre mí que el mal va, si contigo estoy feliz. Ay, 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 me estoy enamorando. Hi ha molta gent, Joan Anton, tu, clar, és que ja sé, ara, quina pregunta em farà la Raga, però que li agrada molt veure, escoltar, sentir la pluja.
A mi també. A tu també. No, ho trobo fascinant, això d'estar, sobretot, si no has de patir per res, vull dir que no has de sortir... Absolut, i no has de sortir ni res, veure i escoltar la pluja, per mi és molt relaxant. Si plou, normal. Una altra cosa és que plogui fent mal. Això és una altra cosa.
Recordem tot el que ha passat del Can aquests dies. Però aquell moment, podríem dir-ho, més romàntic, no? Que et trobes en un bon aixopluc, doncs sí que és un moment d'aquests que també és inspirador, no? Fins i tot.
Total, i és un recordatori de la fortuna de la vida. Són d'aquelles cosetes que no valorem perquè les tenim sempre, o, bueno, ja les voldríem tenir més, no? Aquestes de les pluges, però que ens recorden que afortunats que som de tenir vida i que vivim en un planeta que és excepcional. No coneixem altre món dins del sistema solar que tingui les condicions que té aquest planeta perquè hi pugui haver un cicle d'evaporació, de núvols, de pluja, d'aigua. I això ens dona la vida, perquè saps que l'aigua és fonamental per tots, absolutament tots els organismes vius de la Terra, fins als bacteris, però a més el fet que hi hagi pluges permet que aquest recurs, que és tan valuós, es pugui distribuir al llarg del planeta i que molts indrets del planeta que no tindrien aigua la tenen gràcies a la pluja.
Doncs si et sembla, mira, Joan Anton, com deies tu, afortunats som de viure en un món on hi ha pluges, tot i que no totes, les que voldríem, sobretot amb l'època que portem de sequera, ara ja mirem més enrere en el temps. Si et sembla, comencem per la Terra, no? I després ja anirem ampliant, diguéssim, el mapa.
Molt bé. La primera cosa que segurament potser no hi pensem gaire és com és que es produeix l'evaporació dels oceans, de l'aigua dels oceans, per generar núvols i després pluja, no? Perquè tots sabem de la cuina, no? Quan escalfem per fer els espagueti o l'arròs, doncs que a l'aigua bull, i això ho hem après de petits, a 100 graus. I dius, home, els oceans no estan a 100 graus. Com és que l'aigua s'evapora, no? Que el vapor d'aigua se'n va cap als núvols i crea aquests núvols que després faran buida, pluja. Qualsevol gas, qualsevol compost, sigui gas líquid, és igual, qualsevol compost té un equilibri entre les fases. Per exemple, l'aigua manté un equilibri entre la seva fase líquida i la seva fase gaseosa a qualsevol temperatura. Com més elevada sigui aquesta temperatura, més fase gaseosa hi ha i menys fase líquida. Als 100 graus ja no hi ha fase líquida, tot és fase gaseosa. Val? Als 0 graus ja no hi ha fase líquida, tot és fase sòlida. Però entremig hi ha aquest equilibri entre la fase líquida i la fase gaseosa. De manera que ara aquí mateix tenim humitat. A qualsevol lloc hi ha humitat. I això és perquè hi ha vapor d'aigua que està a l'atmosfera. Això és el que fa l'evaporació dels oceans. Com més elevada la temperatura, més s'evapora aquesta aigua i genera els núvols. Bàsicament, l'evaporació, la gran evaporació del nostre planeta es produeix als oceans a les regions tropicals. Allà és on més temperatura hi ha, també hi ha masses d'aigua molt grosses als oceans, i allà es generen les grans evaporacions d'aigua que generaran els núvols. Les corrents atmosfèriques distribueixen aquests núvols arreu i plou. I això és el que és molt afortunat, perquè ja veus, l'aigua s'evapora a les regions tropicals, però s'acaba distribuint al llarg de tot el planeta. I aquest cicle que dèiem d'evaporació és únic de la Terra, que sapiguem.
Perdona, que ara estàvem parlant des del punt de vista de la Terra, però clar, ara que estàvem parlant m'ha vingut al cap el Dana, que hem viscut aquests dies, clar, com sorgeix tot plegat, no? Com apareix el Dana, Joan Anton, clar, no ho puguem entendre.
Això ja és una cosa dels meteoròlegs. Jo prou feina tinc en entendre les meves coses. Jo, de fet, ara trencaré una llança a favor dels meteoròlegs, diré que la feina que fan és espectacular, perquè els que som astrònoms, diríem, diem cosetes que passen en cicles de milions d'anys. Vull dir que si jo m'equivoco en alguna cosa de les que explico, difícilment algú em perseguirà pel carrer d'aquí un milió d'anys per dir que vaig dir que no. En canvi, els meteoròlegs se la juguen cada dia. I, per tant, aquest fenomen de les gotes fredes, de les danes i tot això, costen molt de predir. Afortunadament, cada cop hi ha més sistemes de predicció, més dades de predicció que venen a partir de satèl·lits que tenim a l'espai. Però aquí hi ha també la intel·ligència humana, la intel·ligència que tenen els meteoròlegs d'interpretar tones de dades que hi ha per extreure els seus models de predicció. I això cada cop es va millorant, però s'ha de dir que és una disciplina molt complexa. I el clima mediterrani sembla que és especialment complex de poder fer prediccions tan acurades.
I aquesta gota freda, o sigui, podríem dir, n'hem parlat moltíssim, Joan Anton, amb tu, però una conseqüència del canvi climàtic?
Sí, sí, jo penso que sí. La qüestió, i això hem de ser molt curosos, que el canvi climàtic no es demostra en un estiu. Igual que no es demostra en un dia o en una setmana. És quan tu mires una sèrie estadística. És quan tu mires tota una dècada, o des de començaments de segle, i te n'adones que realment estem en un increment de temperatures constant i que estan augmentant els fenòmens, així diríem, més extrems, climàtics més extrems. Per tant, és quan ho mirem tot a l'engròs, que ens n'adonem que som dins d'una emergència climàtica. De manera que, sí, aquest esdeveniment probablement forma part d'aquesta sèrie, però jo en això sempre sóc molt curós, perquè a vegades ha fet una setmana molt calorosa, això és senyal de l'emergència climàtica. No necessàriament, sempre hi ha hagut pujades i baixades de temperatura, sempre hi ha hagut pedregades, sempre hi ha hagut fenòmens, diríem, extrems. És quan el sumes tot i ho mires amb dècades, o amb més de dècades, quan te n'adones d'aquest increment gradual constant que està patint el nostre clima amb coses com la temperatura o els fenòmens extrems.
Aquests fenòmens extrems que estem vivint aquesta setmana. Hem repassat aquestes pluges de la Terra, però, Joan Anton, també plou a Venus?
Sí, el que passa, jo no et recomano que vagis a mirar-ho.
Per si de cas,
per
no?
Per si de cas, perquè si de cas.
Mira, que ho il·lustrem. És que tu no em vols mal.
No vull mal a ningú, i a tu menys.
Per què m'ho deies, això, que no, per si de cas no n'és a Venus?
Mira, perquè a mi sempre m'agrada explicar que si la Terra fos el cel, de fet és el cel, Venus és l'infern. És el planeta més calorós del sistema solar, 440 graus de temperatura, té una atmosfera tremenda, molt més pesada que la Terra, que ens esclafaria en un instant, i perquè vegis que no hi has d'anar, el que hi plou és àcid sulfúric. Sí, l'àcid sulfúric en allà forma part de la composició dels núvols de les capes altes de l'atmosfera de Venus, i de tant en tant fa gotetes d'àcid sulfúric que cauen. Segurament no arriben a tocar superfície, no hi ha falta, no fa falta, perquè la superfície ja et deia que és un infern, però que baixen, cauen, sí, i després es tornen a evaporar sense arribar a tocar segurament la superfície de Venus.
Però, o sigui, que no arriben, la superfície.
No arribarien a baix, però és igual, en qualsevol cas, ja veus, la pluja que hi ha en aquest món és d'àcid sulfúric. Més extrem no es pot ser.
Més extrem no pot ser. Per tant, jo crec que no hi aniré d'un nou vol, per si de cas. Però com plou a Júpiter? Ens ho expliques? Back home in Jupiter, things getting harder, wishing everyone un altre tipus de pluja, també,
sí,
a Júpiter.
Escolta, poseu unes músiques que fa difícil tallar-les per començar a parlar, són xulíssimes. Va, dit això, tenim Júpiter i Saturn, que saps que són com projectes de sol, és a dir, tenen la mateixa composició que té el sol, bàsicament hidrogen i heli en gas, són planetes gasosos. Doncs pensem que podria ploure, i sobretot a Júpiter, heli. L'heli és un d'aquests dos components majoritaris de l'atmosfera de Júpiter i es podria dissociar de l'hidrogen, cristallitzar d'alguna manera, primer liquar i després cristallitzar i caure en forma de petits cristalls dins de l'atmosfera de Júpiter. Dit això, ni Júpiter ni Saturn tenen superfície. No tenen cap lloc on et puguis posar dempeus i obrir un paraigües, no? Per tant, és irrellevant. És absolutament irrellevant que les atmosferes de Júpiter i Saturn baixi i plogui, perquè no és ploure, és baixar d'alçada a cristalls d'heli, però tindríem això.
Ostres, déu-n'hi-do aquesta pluja, eh?
Sí, sí, sí. És que hi ha llocs espectaculars, però l'espectacular realment és aquest, és la Terra.
Va, que ets a dir que, repassant el guió, Joan Anton, que ens has portat avui, m'ha semblat molt interessant el que fa a Urà, la pluja d'Urà i Neptú.
Sabia que t'agradaria.
Que sí, perquè aquí plou diamants. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Què és això que plou?
Veus com és difícil parlar després d'aquestes músiques? Doncs sí, a Urà i a Neptú, sobretot Neptú, pensem que podrien ploure diamants. El diamant, potser resultarà sorprenent, és una forma de carboni que és la mateixa que el carbó i que el grafit, això que tenim als llapisos, sí, que dibuixa. El diamant és el mateix, només que s'ha creat a pressions diferents. Però és el mateix. Imagina't que diferent que és un tros de carbó d'un diamant, i en canvi és el mateix, carboni pur, però creat a pressions diferents. Doncs les atmosferes d'Urà i de Neptú tenen metà. El metà és un carboni i quatre hidrògens. Es podria dissociar el carboni, quedar només el carboni, i amb l'altíssima pressió que tenen aquestes atmosferes, cristallitzar en forma de diamants, que caurien de dalt a baix, tampoc hi ha superfície, tampoc hi pots anar a recollir els diamants, Mercè, em sap greu, però no hi ha superfície on puguis aterrar i esperar els diamants, però seria això. I en aquest cas sí que ho hem provat en els nostres laboratoris. Hem intentat simular aquestes atmosferes, sobretot la de Neptú, i realment pensem que sí que seria possible que es formessin aquests diamants a l'atmosfera de Neptú.
Però això és molt interessant,
Súper.
Mare meva. I si et sembla, Joan, anar d'un planeta, ens anem cap a un satèl·lit, que també en tenim ganes. A veure com plou. A veure, quin satèl·lit ens situem?
Aquest és Tità, és el satèl·lit més gros de Saturn, i aquí sí que volem anar. No els humans, però hi volem enviar robots i naus per explorar-lo. De fet, els europeus ja hi vam aterrar l'any 2005 amb una nau no tripulada. És l'únic satèl·lit del sistema solar que té atmosfera, que haguem confirmat que té atmosfera. Això ja és extraordinari. A més, té una atmosfera que és més densa que la nostra. És 1,5 vegades més densa que la nostra. I ara ve la cosa més impactant. Tità té un cicle complet de líquid, rius i llacs, evaporació, núvols i boira i pluja, però no d'aigua, perquè allà fa menys 180 graus de temperatura.
Mare meva!
És de gas metà. El gas ciutat que tenim per cuinar, que utilitzem per cuinar, allà seria líquid, és líquid, de fet, i amb les variacions estacionals de temperatura que pateix Tità, hi ha cops que s'evapora aquest metà, fa núvols, fa boira, torna a ploure i torna a omplir aquests rius i llacs de metà. Per tant, és espectacular, és un cicle similar al nostre d'aigua, però en lloc d'aigua, metà. Com et dic, hi vam aterrar els europeus amb una nau que es deia Huygens l'any 2005. Volem tornar a fer-ho. La NASA té una missió que s'enlairarà en 2-3 anys, si tot va bé, que es diu Dragonfly, que això vol dir la libèl·lula, que volarà per l'atmosfera, sí, volarà per aquesta atmosfera de Tità i explorarà aquest món, que ha de ser fascinant. En el cas de que hi hagués vida, aquesta vida obligadament hauria de ser absolutament diferent a la vida aquí a la Terra, tota la vida aquí a la Terra, perquè es basaria en un líquid diferent i en un cicle absolutament diferent.
Perquè quin tipus de vida estaríem parlant, Jonathan?
No ho sabem. El problema és que no sabríem què buscar. I de fet, Dragonfly i aquestes missions no van a cercar vida perquè no sabríem ni per on començar.
Van a observar, a conèixer-te.
Igual com hem fet a Mart. Ara a Mart estem buscant vida, però perquè portem dècades d'anàlisi, de missions, estudiant, i ara ja ens hem atrevit a anar a Mart a buscar vida. Doncs Tità seria la segona missió que hi aterraria, però aquesta sí estaríem força temps volant. Per tant, comencem ara l'exploració d'aquest món tan fascinant, que és de color taronja, perquè tots els seus núvols i l'atmosfera de Tità, que és de metà i nitrogen, agafa el color taronja amb la radiació del Sol, i que és espectacular. Recomano a qui vulgui que entri a buscar, perquè són gratuïtes, les imatges de l'aterratge que vam fer l'any 2005 els europeus en allà, perquè hi ha el vídeo i les fotografies de l'aterratge, i és espectacular.
I és espectacular, no?, aquesta cromàtica que es pot veure.
Sí.
Mira, Jonathan, fins aquí estem parlant de fets contrastats.
Sí.
M'agrada aquesta rotunditat. Però ara entrarem en el terreny de les conjectures o les suposicions, amb el que has anomenat. Això m'agrada encara més. Aquestes pluges exòtiques. Per on vols començar? A veure.
Mira, això són els exoplanetes. Exoplanetes són planetes que orbiten altres estels que no són el Sol. Per tant, no hi hem pogut mai enviar cap sonda. Recordem que si volguéssim enviar una nau a l'exoplaneta més pròxim a la Terra...
Quin seria?
Que seria Pròxima Centauri B, aquest és el més pròxim que hi ha, trigaríem entre 50 i 70.000 anys en arribar. Per tant, ja veus que difícilment hi podrem enviar res durant moltes generacions allà. I per tant, el que deies, és especulació. Bueno, jo no en diria especulació. Hi ha dades científiques que rebem amb telescopis des d'aquí i que ens fan suposar. Pensa que els científics no fan endevinalles. No és, hi podria... Quan s'afirma alguna cosa és perquè hi ha dades... Potser no 100% segures, no ho són,
però sí que
fan, fan sospitar. Mira, per exemple, hi ha un exoplaneta, vaig a dir, el tinc apuntat el nom, perquè són noms de catàleg, HD189733b, que es va descobrir l'any 2005, que es troba a 60 anys llum de distància de la Terra, és un planeta més gros que Júpiter, i s'hi ha detectat a la seva atmosfera, això ja és detecció de debò, diòxid de silici, que per entendre's és la sorra. Quan vas a la platja, la sorra, és això. Però, clar, amb les temperatures que té aquest planeta, 1.600 graus, aquest diòxid de silici a la seva atmosfera seria vidre. Estaria en forma del vidre, perquè el vidre és sorra. El vidre és diòxid de silici. I bufen vents de 7.000 quilòmetres per hora. T'imagines com deu ser estar a la superfície d'aquest planeta on bufa vents de 7.000 quilòmetres per hora i t'arrosseguen trossos de vidre per l'atmosfera? No, jo tampoc.
Per tant, seria com aquesta pluja de vidre. Així.
Imagina't, així seria. Món espectacular,
Mare meva, ens deixes meravellat sempre que vens, Jonathan. Pluja de ferro fos, també, proposes... Però a veure...
Un altre exoplaneta... Bueno, és que l'univers no deixa de sorprendre. Hi ha tanta cosa allà, no? Mira, és un exoplaneta que aquest es diu OGLETR56B.
A veure, Joan Anton, fent aquí una petita aturada. D'on treuen aquests noms?
Molt bé, és que ja veus que molta inventiva no tenim. Molts són noms de catàleg.
M'ha parlat de catàleg, no?
Sí, molts són de nom de catàleg. L'HD que he dit abans és un nom de catàleg i va tocant. Pues et toca aquesta xifra i et toca, no? Altres noms els fem en funció del telescopi o de l'instrument que ha descobert. I li posem unes sigles al davant, que és... Però al final, els noms propis que hem donat en alguns estels ens han acabat. És a dir, coneixem tants milers de milions d'estels, bilions d'estels, literalment, que no tenim noms propis, i llavors ara ja tots són noms de català, molt avorridots. Val? Doncs aquest exoplaneta que dèiem va ser descobert l'any 2003, està a 5.000 anys llum de distància, també estaria molt calent, més de 1.800 graus, i pensem que allà, en aquesta temperatura, es podrien formar gasos de ferro, és a dir, que el ferro s'evaporaria, no només líquid, sinó que es tornaria a vapor, que podrien anar a petar la seva atmosfera, que després podrien condensar i ploure. Per tant, això sí que és una mica... en funció de les dades que tenim, però això no ho hem confirmat, així com l'altre sí que hem confirmat que hi ha diòxid de silici. En aquest pensem que podria haver-hi això, gotetes de pluja de ferro.
De ferro fos, Déu-n'hi-do. Sí. I per acabar aquestes pluges exòtiques, cap a quin exoplaneta ens portes?
Un altre que t'encantarà, ja ho veig a venir, perquè és un que es diu AHTP7B, a 1.044 anys llum de distància, que hi podrien ploure, atenció, hi podrien ploure rubí i safirs. Això ja comença a ser interessant. Si ho sumem a Neptú, que el tenim aquí mateix, amb els diamants, doncs ja veus que podem fer una bona col·lecció de pedres precioses. Això és perquè també està molt calent, 2.700 graus de temperatura, a la seva cara il·luminada. Els científics creuen que la seva atmosfera podria contenir òxid d'alumini. De fet, sembla que hi ha deteccions d'òxid d'alumini, i l'òxid d'alumini en aquestes condicions, aquest mineral, pot formar gemes, pedres precioses, com el rubí o el safir, que es condensarien a la cara no il·luminada i podrien ploure.
Mare meva, em deixes meravellada.
És que l'univers és això, és dir, el cosmos pot haver-hi racons, tot el que pràcticament et puguis imaginar, i per això és tan bonic a vegades parlar d'això amb joves, no?, i amb nenes i nens, perquè ells tenen una imaginació desbordada, no? Quan ells somien, o quan som nens, no?, i somiem i pensem en mons, pràcticament tot el que puguem somiar és probable que existeixi allà fora, perquè simplement les dimensions i les xifres són tan increïbles que la probabilitat de que existeixi realment aquell món que tu t'has imaginat, doncs no és zero, potser
són
existeixen.
Són bastant altes. Sí. Tot i així, aquestes últimes pluges exòtiques, Joan Anton, que ens has explicat, són, diguem-ho així, suposicions.
Correcte, vull dir
que
correcte.
Són, com... Tenim indicis de què pot passar,
exacte,
aquest tipus de pluges.
Però ja veus, com dèiem, que si volguéssim anar-hi, doncs no tenim tecnologia per enviar un robot o una sonda que pogués baixar i dir sí, sí, estic veient com hi plou ferro, no? O estic veient, o estic recollint safirs. No, això no. Trigarem moltíssimes generacions en poder-ho fer.
Cap a on t'agradaria anar? Tu cap a quina pluja personalment t'agradaria veure?
Jo no em voldria moure d'aquí, diríem de pluja. Si parlem de pluges, la d'aigua és espectacular. Sí que t'haig de dir que el meu planeta favorit és la Terra, ho saps, hem parlat molts cops. Sí que m'agradaria anar a òrbita de la Terra, sí que m'agradaria veure la Terra des de fora. Jo això seria feliç de poder-ho veure, però tornar. I si em demanessis on voldria anar amb bitllet de tornada, que no fos la Terra, diria Mart, perquè Mart és el lloc que trobo en aquest moment més fascinant per tots els estudis que estem fent, també per la cerca de vida que hi estem fent, i m'agradaria veure per un allà amagadet, aixoplugat en una roca, mirar com funcionen els robots que en aquest moment tenim vius en allà i que estan obrint els nostres ulls a un món que és espectacular.
És fascinant. Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, moltíssimes gràcies per
haver-nos
portat aquestes pluges a, anava a dir arreu del món, no, arreu del planeta.
I de l'univers.
Que vagi molt bé.
Gràcies,
ens retrobem d'aquí 15 dies. Una abraçada.